un dels casos d'aquests 26 caputxins que van morir, de fet, estimant, i aquest és potser el gran missatge
I
que vol donar...
I perdonant,
exacte. Sí. Estimant i perdonant, per tant, és una mica la festa del perdó, de fet, no de la reobertura de ferides ni d'anar contra ningú.
No, en absolut, en absolut. És a dir, no és per dir aquí estem nosaltres i per anar contra algú, sinó simplement es pot continuar la història a base del perdó, recordant la memòria històrica, agraint el do que el Senyor ens ha fet d'aquests germans, que per nosaltres són un esperó, agraint a Déu, i evidentment per nosaltres, és a dir, bé, hem de ser capaços també de donar el mateix de nosaltres, el millor de nosaltres mateixos.
Només un últim apunt que li volem demanar breument a Fra Pere Cardona, sí, postulador de la causa de beatificació d'aquests 26 màrtirs. Quins són els moments més importants de la cerimònia que compartirem demà, si Déu vol, amb els oients a partir de 12:15?
Mira, de moment és una eucaristia normal i corrent, però hi ha la lectura del decret, després la processó de lectura del decret i després la descoberta de la gran icona en el qual hi ha els 26 màrtirs i la processó amb les relíquies dels màrtirs que seran portades a l'altar. Evidentment són uns moments emotius perquè hi ha familiars també. Uh-huh. I a més nosaltres també som els familiars immediats, no? I per nosaltres això és un moment emotiu quan es proclama, quan es descobreix la imatge i que se'ls declara ja beats, per tant en l'àmbit de la nostra província i en l'àmbit de Catalunya, poden ser venerats com a testimonis de la fe. La diferència del beat, el sant, és que el sant ja entra, diguem-ne, en l'àmbit de l'Església Universal. Uh-huh. El beat és més proper.
Més proper, més diocesà, tot i que aquesta causa correspondria a diferents diòcesis de Catalunya, s'ha portat a Barcelona de manera unificada,
sí,
per
sí,
la lògica de la majoria d'ells. I,
sí, sí,
i...
perquè es va decidir que es comencés i s'acabés a Barcelona, perquè, evidentment, hi ha el bisbat de Lleida, de l'actual bisbat de Tortosa, de l'actual bisbat de Terrassa, també del bisbat de Girona, del mateix bisbat de Barcelona, de la Seu d'Urgell, i es van unificar.
Molt bé. Moltíssimes gràcies, Fra Pere Cardona, per haver-nos acompanyat. Una abraçada a tota la comunitat dels caputxins, més grans i més joves d'edat, però tots amb la mirada cap al futur des del record d'aquests màrtirs de la fe que van morir, no oblidem-ho, estimant i perdonant. Així volem també nosaltres compartir amb els oients la gran festa de demà, 12:15, a la Catedral de Barcelona. Molt bona tarda.
Molt agraït per haver-me ofert aquesta oportunitat. Gràcies a vosaltres.
Minuts i seran 8:15. Salutacions també de la Marianela Duarte a les vies de so, de la Blanca Aranyó a la producció i de la Judit Langa a la redacció. Després d'haver ambientat un gran esdeveniment per a l'Església demà, la beatificació d'aquests 26 màrtirs, ara entrem en l'anàlisi de l'actualitat general. El terrorisme a gran escala s'ha tornat a expressar avui amb un atemptat comès per diversos homes armats contra un hotel turístic de Bamako, la capital de Mali. És una altra xarxa del jihadisme la que ha actuat, del que és la pitjor deformació de l'islam, però amb una pràctica molt semblant a la d'Estat Islàmic. La matança amb segrest d'hostatges, afortunadament, ja s'ha acabat, perquè podria haver estat molt més nombrosa pel que fa a víctimes normals, a l'espera que tinguem xifres definitives. Així ho diuen les dades de què disposem ara, però, en qualsevol cas, aquest fet mostra una vegada més la pitjor cara de la perversió humana. Tot això ha passat avui mentre continua la preocupació mundial després dels atemptats d'ara fa una setmana a París, amb 129 víctimes mortals com a mínim, desenes de ferits i un perill que no té fronteres. Els ministres europeus d'Interior i Justícia han acordat avui posar més controls a les fronteres interiors i sobretot exteriors de la Unió. Són algunes de les mesures que cal prendre, juntament amb altres que de vegades són dures i doloroses. Segurament la lamentació que expressava ahir el papa Francesc en el sentit que el món, segons va dir, no ha buscat la pau i ha donat aquests últims anys més importància a la guerra, venent armes i intervenint en països aliens, ens interpel·la a tothom. Però no ha de ser això una resignació, sinó la convicció que si es canvia la política internacional i el treball en comú, la pau pot arribar definitivament. Pot semblar un somni perquè n'estem lluny, però no hem de perdre l'esperança. Obrim la nostra taula de tertúlia. Tenim amb nosaltres Teresa Carreras, que és membre de la Junta de l'Associació de Periodistes Europeus a Catalunya i també corresponsal col·laboradora de la revista El Siglo a Catalunya. Bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda.
I també tenim amb nosaltres Josep Rossinyol, que és membre de Societat Civil Catalana. Bona tarda, senyor Rossinyol.
Hola, bona tarda, què tal?
Bé, doncs tenim una setmana després dels atemptats de París una situació internacional molt moguda, molt convulsa. Què destacarien vostès com a balanç del que ha passat aquesta setmana i com veuen la situació a nivell general?
Jo el que diria és que és un tema global, que sort que ara ho comencem a veure, però ja fa molt de temps que ho sabem, però com que les autoritats, en aquest cas europees o mundials, doncs aquí els francesos no es coordinen amb els belgues i estan a un pas i mig, m'entens? Per tant, el que han posat de manifest tots aquests atemptats terrorífics és que és un tema mundial i que jo crec que la gent, els ciutadans de peu, hem de treballar amb els musulmans i contra els terroristes. Perquè ser musulmà no és ser terrorista, encara que les bombes les hagin posat gent d'origen musulmà, però això no vol dir que tots els musulmans ho siguin. A mi em sembla que aquí és una de les primeres coses...
Bé, d'origen musulmà, o que en qualsevol cas es fan passar per musulmans, o que segresten l'islam, d'alguna manera.
Exacte, sí, perquè tampoc sabem si
són practicats. No sempre són d'origen, de vegades poden ser-ho, però...
Sí, és que no ho sabem, tampoc.
Són conversos a l'islam, en alguns casos.
No sé, perquè a mi m'agradaria veure, doncs, analitzar, i vaig estar escoltant una persona que es deia Fernández, d'origen espanyol i parlava espanyol, un estudiós del govern americà al Puntcat, que vaig trobar que feien un programa molt interessant, sobre doncs, la propaganda que fa l'Estat Islàmic, no? I, per tant, hauríem de veure quins d'ells són realment... Per ells, l'islam és una religió, perquè totes les altres persones que hi havia allà... Jo no he llegit el Coran, ho sento, no ho he fet, però no, el Coran no és una religió de guerra, sinó de pau. Ho deia ell, la noia que hi havia, una noia del Masnou, la Lourdes Vidal i moltes altres persones, no? Uh-huh. Per tant, que treballar amb els musulmans i contra els terroristes és un tema global, i s'hi han de posar les autoritats de forma global, bàsicament amb educació, educació, educació i comprensió. Per mi és la clau.
Senyor Rossinyol.
Jo crec que és un tema, és el que es diria un sistema complex, perquè realment són moltes variables, molts escenaris, moltes possibilitats. Evidentment, el tema de la religió és una excusa.
Sí.
Jo estic convençut que si fem una... Si em permeteu, dic-ho d'aquesta manera, fem un examen d'islamisme a tots els combatents de l'Estat Islàmic, segur que un 95% ho suspenen. No tenen ni idea. Però és que és així, realment.
Vol dir vostè d'islam, vaja, de religió.
De religió islàmica, segur. Al final, ells el que tenen és un imaginari col·lectiu, aquest imaginari del gran califat que arribaria fins a Espanya. Tenen aquest imaginari heroic, que per una persona que potser que té certa edat, és a l'adolescència o té 20 anys, a molt li resulta atractiu. Però jo veig molt de perill en dues qüestions. La primera... ens enfrontem a un model com és l'Estat Islàmic que no és un grup terrorista, sinó que ha conquerit un territori. Quan tu conquereixes un territori, et dona uns recursos per projectar-te com a estat, o que no sigui un estat pròpiament dit.
No està reconegut, evidentment.
Però funciona com un estat, té recursos per al petroli, per venda d'objectes que roben els jaciments arqueològics, per impostos, etcètera, etcètera, etcètera. Però també aquí el perill és que, si es donen en compte, han agafat des de termes estratègics de militars un posicionament militar sobre el terreny junt al sistema militar d'Al-Qaeda, que és a dir, que venen uns quants terroristes a Occident i amb poques armes poden fer una massacre. I aquest és el problema, perquè és un tema amb una visió d'un estat que està, que té la visió com a estat expansiu, saps? Militarment expansiu, i a més fa servir el terrorisme com a eina de terror contra els occidentals. Clar, amb aquesta tessitura, a vegades, des de segons quins punts de vista, tenim dos problemes, un problema policial i un problema militar. Això ho dic per la següent. Hi ha gent que diu, no, és que s'ha de dialogar, però el problema és que jo estic veient a Chamberlain abans de la Segona Guerra Mundial intentant dialogar amb Hitler. No pots dialogar amb algú que et nega. Et nega l'existència. Els cristians, allà a Síria, són l'objectiu número 1.
Entenem? Sí, la persecució és terrible. Ahir es presentava a Barcelona un llibre d'ajuda a l'Església Necessitada, d'una responsable, sobre els cristians perseguits al Kurdistan, a la zona de l'Iraq i Síria.
Amb la qual cosa, dic això és perquè, lamentablement, s'ha de fer una intervenció militar per desmantellar-hi l'estat islàmic, perquè precisament la gent, els sirians que viuen amb els estats islàmics, estan sofrint tant o molt més que estem sofrint
sí,
a Occident.
No és per defensar els cristians, només.
No, els habitants d'allà. Llavors, lamentablement, no podem anar-hi a dialogar. Amb què dialoguem? Amb el que està tallant els colls? Amb el que està posant les bombes? Saps? Quan Chamberlain, el primer ministre britànic, volia dialogar amb Hitler, què va passar-hi? De fet, quan Inglaterra i França van declarar la guerra a Alemanya, a la línia defensiva entre França i Alemanya, la van bombardejar-hi amb octavilles. I Hitler estava en Polònia. Enteneu-me. Hi ha vegades que, lamentablement, i a mi, jo que estic molt emprenyat, és que no hi ha una resposta europea, perquè és un problema europeu i global. I no existeix. És que cadascú
clar,
fa la seva.
Que precisament tenim petites fronteres a Europa i no hem avançat en una Europa més política. Jo, en aquest cas, voldria posar de manifest un article molt interessant que explica molt bé quin tipus de gent. Jo, pensar que en un moment donat es pot dialogar amb la gent de l'estat islàmic em sembla absurd, vull dir, no absurd, respecto el que dius naturalment, però vull dir que em sembla, no he dit la bona paraula, em sembla impossible, perquè dialogar amb la gent de l'estat islàmic em sembla impossible.
Inviable, diguéssim.
Inviable, exactament. El Marc Marginedes, dissabte passat, en el periòdico, va fer un article molt interessant en el qual parlava d'aquesta... Ell va ser un dels segrestats...
Sí, va ser una víctima d'un segrest, recordem-ho.
Exacte, Marc Marginedes és un bon amic meu, ara mateix és corresponsal del periòdico a Moscú, i ell doncs va fer un article sobre aquesta persona, que em sembla que es diu Johnny, sí. Johnny el jihadista, sí. Que explica com aquesta gent els arriben a entabanar i els hi fan perdre el cap. Per tant, això no té res a veure amb la religió, amb la que sigui, m'entens? Per mi, llegir aquest article, que és del dissabte, passat al periòdic, jo li vaig demanar al meu fill que per favor se'l llegís, encara que els joves no llegeixen premsa, però li vaig demanar que em fes un favor, que em fes aquest regal, perquè veuria una mica el que és tot això, entens?
Sí. S'incorpora ara el periodista Salvador Aragonès, professor emèrit de la Universitat Internacional de Catalunya. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Sí.
Hola, Salvador.
Ara continuem
amb vostè. Ja ho veig aquí dalt, però...
Hi havia trànsit, en tot cas.
No, trànsit no. Està bloquejat.
Sí, hi ha una manifestació.
Bloquejats.
Ah, sí, de fet, aquí molt a prop...
Serà un comand.
Li explico, és molt senzill. Hi ha una protesta convocada per la memòria històrica i perquè facin judicis dels crims del franquisme davant de la Model. Hem pogut veure que...
No. Jo estic parlant de quasi tocant a la Sessió Sant.
Sí, el que passa és que ha afectat segurament el trànsit a l'Avinguda Josep Tarradellas.
Nicaragua està tallada.
És aquella zona que s'ha muntat com un escenari, i hi ha diverses entitats que han convocat, pel que sabem, aquesta manifestació. Digui, perdoni, senyor Rossinyol.
Gràcies.
De res.
Parlant del tema sirià, jo us volia posar una altra dada sobre... Avui estava conduint per Granollers i he vist el cel de Catalunya sobrevolar-hi com... 5 o 6 bombarders, crec que eren russos. Saps? I la pregunta és, per què Rússia estan enviant bombarders que són estratègics, que només serveixen per entrar-hi contra les defenses nord-americanes? Per què Rússia està enviant missils, que són missils que de 2.000 quilòmetres de distància, contra unes posicions que no tenen cap possibilitat de defensa antiaèria? bàsicament perquè estan fent servir Síria per demostrar el seu poder geopolític. Lamentablement, un altre cop estem veient que el sofriment d'unes persones que estan sofrint tremendament a Síria, a Iraq, bueno, tot el conglomerat de l'Estat Islàmic, que ara Rússia està fent, estan demostrant el seu poder geoestratègic amb l'excusa de la guerra de Síria. I a mi em sembla lamentable. Hi ha imatges d'uns bombarders que es diu Tupolev 160, que poden volar uns 15.000 quilòmetres de distància i llançant missils de 2.000 quilòmetres de distància que van a molt a prop de terra, llançant-ho contra l'Estat Islàmic. Per què fan això? I per què ho filmen? Perquè això és una guerra de propaganda. I és lamentable que, realment, si tu estàs preocupat, preocupa per la gent. No preocupis per dir, escolta, jo sóc l'os rus que he tornat.
Bé, estàvem valorant a nivell general el que ha passat tota aquesta setmana després dels atemptats de París, amb l'atemptat d'avui també a Mali. Senyor Aragonès, no sé si podem aportar alguna cosa nova sobre el diagnòstic de la situació, sobre les possibilitats d'acabar amb aquest problema, que és una amenaça greu.
D'acabar? Va quedar clar en el programa.cat, al qual jo em referia ahir, amb aquests experts que hi havia, que era molt difícil acabar tot això.
És molt difícil acabar, sí, sí.
Sí, no, pare, jo ho veig molt complicat, això. Primer perquè Occident ha comès moltíssims errors en l'Orient Mitjà. O sigui, per exemple, doncs, no sé, l'Iraq és un país, l'Iran i tots aquests estan formats per tirar línies, no? O sigui, compàs i regla, no? Les fronteres estan traçades amb línia recta i el mateix passa, doncs, amb Afganistan i el mateix passa. Dins hi han després tribus molt diferents que entre ells se barallen i tot això. O sigui, tot això, a veure, al principi, a l'Occident, als Estats Units, els hi va anar bé, diríem, Al-Qaeda, el Bin Laden i tota aquesta gent, perquè doncs lluitaven contra els russos a Afganistan. Després resulta que, esclar, Al-Qaeda, que eren tots membres de la CIA i etcètera. Però després Al-Qaeda va tenir un altre perfil que va dir, bueno, ara els enemics nostres són a l'Occident, no? Llavors, colpejant l'Occident. I tenim l'atemptat de Madrid, que ningú se'n recorda d'aquests moments, que tothom diu, je suis Paris, no? Je suis Paris, però ho sento molt, però vull dir, a Madrid n'hi va anar bé.
192. De 200.
No comparis.
No, perdona.
Sí, compares.
S'ha de dir tot.
No, i als Estats Units, a l'11 de setembre, 4.000 morts.
I a Londres
4.000 morts.
A Londres van ser 70 o així.
En aquests moments s'ha de veure que, bueno, doncs París per havia agafat una esbranzida important i que, bueno, doncs jo crec que la solució és bombardejar això. Jo no ho crec.
Jo crec que no.
Jo crec que els bombardejos, com els han fet els Estats Units i tal, no. Quin és el problema fonamental? El problema fonamental és, doncs, que els de l'Islam, els musulmans, aquí a les nostres terres d'Europa, cada vegada estan més arraconats, cada vegada estaran més mal vistos, cada vegada estaran més perjudicats amb la seva conteniment social, capteniment social, i bueno, això generarà doncs més separació, més i lògicament també violència i totes aquestes coses. Jo crec que aquí les coses s'estan fent molt malament, i llavors doncs, quan en realitat penso que en primer lloc no és cert això que diuen alguns islamistes, que diuen l'islam és la pau. Mentida, l'islam no és la pau, l'islam predica la guerra. La guerra santa.
Però no tot l'islam.
Tot l'islam predica la guerra santa. A veure,
no,
llavors,
no,
què
senyor,
passa? Sí, sí, cal llegir el Corán.
Clar, jo no l'he llegit.
És que, a veure, el Corán...
Sí, però aquí hi ha
llavors,
el problema, el terme jihad no és guerra santa de matar el persones.
El problema, no, però jo estic parlant del Corán. El problema de l'islam és que s'han de posar d'acord. S'han de posar d'acord de dir, escolti, fins aquí sí i fins aquí no.
Aquesta és la qüestió, que hi hagi un sentit més...
Però aquí cada un va a la seva, no?
És que, Salvador, doncs, això no és un problema que tingui que veure amb l'islam, això és un problema terrorista d'una gent que per espantar... anava a dir una paraula d'allò, és a dir, per espantar sí. molt a la gent, bueno, ja s'ha entès, utilitzen l'islam.
No, però això no és una utilització de l'islam. Aquests són musulmans, que després han passat, s'han radicalitzat i s'han fet de l'islam. Bé, i aquesta gent, doncs, els ha ajudat fins ara Aràbia Saudita, els ha ajudat Qatar i els ha ajudat tots aquests països que tots coneixem i que fins ara els hi hem estat venent armes nosaltres.
Però no li sembla que és una generalització excessiva dir que l'islam predica la guerra?
No. A veure.
Jo crec que sí.
Distingim dues coses. Jo el que estic dient és que el Corán diu això. El que passa és que el que s'ha de dir d'una vegada i per sempre, ells s'han de posar d'acord.
Qui són ells?
Els musulmans, tots els musulmans.
Tots els musulmans. No. S'han de posar d'acord?
És que tots, que, és que tots els catòlics estan d'acord, no?
De dir, cristians, inclús.
Oh, els cristians estan d'acord.
Però, bueno, en aquests aspectes sí que estan d'acord, tots els cristians.
Però els cristians, la guerra s'ha acabat. O sigui,
exacte. Les guerres de la religió van ser un error del passat, efectivament.
S'ha acabat. Llavors, doncs, vull dir, bueno, i l'islam doncs, té que passar per aquest procés de dir, bueno, doncs hem de coincidir de que doncs, hem de posar d'acord que fins aquí és l'islam i a partir d'aquí no hi ha islam.
Dilluns ens acompanyava en aquesta tertúlia el secretari general de la Federació Consell Islàmic de Catalunya, Mohamed Halhul, membre del GETER, i la seva condemna era ferma, com els musulmans que viuen aquí.
Bueno, no, però veiem, que la seva condemna sigui ferma, sí.
I l'aposta per la pau.
Sí,
la qüestió és que no sedueixen
què,
els qui no
segueixen
això. Llavors
que em diguin a mi per què ells toleren que hi hagi salafistes a les mesquites que prediquen els divendres. I predicant coses molt rares, i predicant coses molt dures, i predicant, si no l'estat islàmic...
Però segurament no justifiquen aquests atemptats, encara que puguin predicar.
No, no justifiquen, però és un caldo de cultiu, tot això. Uh-huh. És a dir, per què les mesquites, hi ha mesquites, on es prediquen salafistes enviats d'Aràbia Saudí? Però això és una realitat, això cal parlar amb els Mossos d'Esquadra i t'ho diran. Bueno, doncs clar, aquests senyors, què passa? Si els detens, doncs no els pots detenir, perquè tampoc, a veure, tampoc hi ha una causa...
Hi ha un principi de llibertat religiosa, també, exacte.
Llavors, anem a veure, hi ha un substracte religiós musulmà en el fons de tot això. Perquè, clar, aquests jihadistes no han sortit de no sé on, no han sortit de l'islam. Llavors, hi ha un substracte religiós que aquest és el que cal erradicar. I això jo demano als islamistes, als musulmans,
sí,
que erradiquin ells, a les seves mesquites, que erradiquin ells això. Però, clar, són mesquites que després estan financiades per l'Aràbia Saudita, estan financiades per altres països, diríem que, bueno, tenen la religió única en el seu país i absoluta, doncs, l'islam, i llavors, doncs, bueno, els hi va molt bé que hi hagin, doncs, imams diríem, doncs, radicals, ja els hi va bé, perquè són els que el paguen ells, els envien ells aquí.
Jo
penso que aquí hi ha dos problemes. Un, el que pot fer Occident, jo crec que pot fer molt poc, i després no m'agrada gens això.
Però sí que pot reparar els errors. Vostè diu que hem comès molts errors a Occident.
Pot reparar aquests errors.
Clar.
Però en aquests moments aquesta guerra no li va a Occident. O sigui, és una guerra que nosaltres no estem acostumats. Nosaltres estem acostumats a guerra d'exèrcits i coses d'aquestes. La guerra del terrorisme és una guerra que l'Occident no la coneix. Vull dir, no està preparat Occident per fer una guerra terrorista. Llavors, l'Occident, per una banda, doncs té que fer el que té que fer, reparar els errors. Però, fonamentalment, el problema crec que està...
En els mateixos musulmans.
En els mateixos musulmans, que s'han d'aclarir ells a veure què és això i fins a on es pot predicar la guerra i quan no es pot predicar la guerra i totes aquestes coses. La Guerra Santa, que això està al Corán, a veure, tampoc...
Sí, però el terme Guerra Santa, jihad, no és Guerra Santa, és lluita, és... Són molts conceptes que els mateixos musulmans no veuen així, però vaja, sí, completem més rodes d'intervenció. Si poden no allargar-se, els ho agrairé.
No, aniré... Home, jo... Dues coses. Musulmans, i sembla que són 800 milions de persones al món, no? Són, sembla,
sí, 800 sí, milions. O més de 1.000 milions.
No? Sí, ara no recordo la xifra exactament.
Sí. Més de 1.000... No, 800 milions.
Sí. Sí. Sembla que, bueno, diguem-li per bona 800
milions. Si 1.400 milions són els cristians,
sí,
musulmans 800.
Dins dels musulmans hi ha el problema que hi ha, que no hi ha una estructura com l'Església Catòlica.
No existeix.
No existeix aquesta estructura, amb la qual diguem-li, l'efecte interpretatiu del Corán és molt ampli. Aquest aspecte interpretatiu, per exemple, d'Aràbia Saudí, el wahhabisme, és el que realment està al salafisme, a les mesquites, cosa que jo diria que l'Estat aquí a Espanya es posi mans a la feina, escolta, igual que hi ha una llei antiterrorista, escolta, si vostè està dient que per fer tasts terroristes, doncs té... la llei va contra vostè, jo ho faria així. Culparia tots els musulmans, no ho sento. No, això no és un problema de religió. És una excusa de religió. Perdó,
bueno,
perdó. És una excusa de religió. És el problema...
Tu acabes de dir que hi ha moltes interpretacions.
Correcte.
Però, i això és el que s'ha d'evitar una mica.
Però fixa't.
Interpretacions.
Clar.
Però fixa't. La qüestió és que...
Si en el fons els veig més a prop del que sembla.
Sí, no estan tan lluny. Però la qüestió és que, al final, el 95% dels nois que estan fent de combatents de l'Estat Islàmic no tenen ni idea del que és el wahhabisme. Al final, estem parlant de gent que té una cosmovisió que és realment estranya a la realitat actual. I aquest és el problema. Dir que una altra qüestió és que Europa no està preparada contra el terrorisme, no ho veig tan així. Recordeu-me, als anys 70 i 80, les Brigades Vermelles, la Baader-Meinhof, etc. Europa va ser terrible.
Era un terrorisme intern, aquest.
Però era un terrorisme, guerra, era terrorisme.
Era una guerra, l'ETA, per exemple.
Per exemple.
No era una guerra, això. Era sí, terrorisme d'un altre calibre.
Sí, l'altre calibre. Però el tema del terrorisme és que l'espai temporal per acabar amb ell no és curt. És el problema. Però sí que és cert és que aquest terrorisme islàmic de l'estat islàmic, una mica redundant, sí. Només es pot guanyar militarment. Perquè si no, o li treus el terreny, o li treus les bencineres, o li treus els pous de petroli, o aquesta gent em sembla que cada dia són 10 milions de dòlars que li entren a la butxaca per portar-li no sé quants nois aquí a posar bombes. Escolta, si tu li...
Els hi ven les armes.
No, bé, bé.
Si tots utilitzen Kalàshnikov, d'on surten els Kalàshnikov?
Evidentment, sí, però...
No sortiran de... de la Xina,
Sí, sí.
Surten d'aquí.
Sí, sí. I d'Ucrània, i tal, i qual.
Ah.
És cert, però espera.
També el papa ha posat sobre la taula la hipocresia, no? Del negoci.
És que hi ha molta hipocresia.
Jo estic segur que si tu agafes a sirians, a kurds, a cristians que s'estan també fent unitats de combat, els ajudes, els tal, arriba un moment que tu desallotges l'estat islàmic i es converteix d'un problema global a un problema terrorista.
Jo vull dir una cosa.
Sí, i tanquem aquest tema.
Tanquem aquest tema, i molt breument.
Tot i que és molt interessant.
Exacte, és a dir, per mi no és un problema europeu, el tema aquest no és un problema europeu, malgrat que jo personalment estic en contra dels bombardeigs del senyor Hollande, però em va agradar molt la manera d'actuar del senyor Hollande. Ell va fer ja una intervenció televisada quan encara s'estaven a dintre de la sala Bataclan morint gent. Però hem de pensar que no és un problema europeu, però que jo, que a mi m'agradaria més Europa de la que tenim, si tinguéssim més Europa política, em refereixo, per tant, podríem actuar més com un bloc tema d'aquests. I aleshores, jo, doncs, per fi, sort que heu dit això, jo vull dir que penso que en els països musulmans, en general, els hi cal una divisió, una cosa que tenim ja als estats més moderns, és a dir, la separació estat-religió, que això no ho tenen. La gent
no ho tenen,
bueno, no ho tenen, no, per favor.
És totalment
teocèntric,
allò,
No ho sabem. Tunísia, i en això no ens hi posarem, perquè en aquest cas, abans de parlar d'un tema d'aquests, cal tenir totes les dades sobre la taula, però Tunísia és un país musulmà que està fent una evolució cap a aquest sentit.
Molt bé, sí.
M'entens? Per tant, potser l'any que ve no ho tindrem, però potser d'aquí 10 anys o 15 o 20 ho tindrem.
Molt bé, s'ha d'evolucionar cap
aquí. Per tant, a mi em sembla que aquest és l'únic país per ara dels que jo conec que ens dona la sensació i la mesura.
És un model.
M'entens? Per tant, i els països, Aràbia Saudita, Qatar, no sé què, evidentment, en aquests països hi ha persones, m'entens? Hi ha persones. I, per tant, per mi cal fer una diferència i cal admetre la hipocresia dels mercats de vendes il·legals d'armes que els fa córrer tothom. Les monarquies del Golf les fa córrer, però els nostres reis d'aquí són amics de les monarquies del Golf, per tant, també podem criticar-los. Vull dir que la política internacional és una política força hipòcrita.
Potser s'ha de purificar.
Com si el rei Felip VI vengués armes.
He barrejat molt.
No té res a veure.
Els oients ja ens entenen i saben que no vull dir això. I saben que no vull dir això, però saben que les monarquies europees totes són molt amigues, he dit les monarquies, els nostres reis, he dit, totes són amigues precisament de les monarquies del Golf.
Em permeten un apunt?
Sí, i no solament les monarquies, sinó totes les repúbliques que es van intentar veure la primavera àrabe que deien, totes les repúbliques aquestes eren molt amigues també d'Occident.
Gaddafi, diguem.
No, perdona. Occident era amiga d'ells, perquè aquestes eren els peus de fang d'un elefant que Europa donava diners perquè paressin que la gent de l'Àfrica ve cap aquí. Mm. Això és la política de veïnatge. La política de veïnatge de la Unió Europea, que la Unió Europea es va inventar una cosa que va dir com més contents tinguem els veïns, millor. Vinga a donar-los diners, diners que no arribaven mai a les poblacions, perquè jo això ho he estudiat i fet reportatges, he anat als països del nord de l'Àfrica, m'entens?
Egipte, per exemple.
Egipte, per exemple, tot això anava al Mubarak, a les butxaques de la butxaca,
etc. Hosni Mubarak també era un gran amic d'Occident.
Un parell de punts amb...
Tots pertanyien a la Internacional Socialista més democràtica impossible.
Sí, sí, sí.
Començant amb Hussein.
Saddam Hussein.
Començant pel final, jo me'n recordo que Muammar al-Gaddafi li va regalar un cavall a Aznar, us en recordeu?
Sí, 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 hi ha una imatge molt...
Bon amic, que va tenir una jaima al costat del Moncloa, etc. No? Això és interessant. També he de recordar un altre punt. És cert que aquí a Occident, a Europa, a Estats Units, a Austràlia, i tal, hi ha una separació de poders. Però també hem de recordar quantes guerres, quants morts es va costar a Europa aconseguir aquest sistema.
Clar.
No és fàcil.
No, és que hi ha molts països que no han fet, països musulmans...
Tunísia és un model per això.
I
per últim, me'n recordo d'una frase que va dir, em sembla que va ser Henry Kissinger d'Europa, deia, Europa en lo económico.
Ah, no.
No.
Pensava que era aquella frase tan...
No.
Europa, a quin telèfon he de trucar?
No. Europa en lo económico es un gigante, en lo político un enano y en lo militar un gusano. I ho va dir Kissinger, i encara estem en lo mateix, eh? Perquè políticament...
Bueno, perquè Europa s'ha construït tot, menys en política exterior i en defensa.
Bé, senyors,
són les dues assignatures pendents d'Europa.
I tant. Molta cosa hi hauria per parlar, però la tertúlia duraria per hores. Recordem que avui al Mirador de l'Actualitat hem comptat amb la presència de José Rusiñol, que és membre de Societat Civil Catalana, també de Salvador Aragonès, periodista, i de la també periodista Teresa Carreras, membre de la Junta de l'Associació de Periodistes Europeus a Catalunya. En 4 minuts m'agradaria comentar 2 temes. Un és el que ha estat l'activació avui per part del govern espanyol del Fons de Liquiditat Autonòmica. Vaja, ha aprovat una línia de crèdit que inclou mesures de control sobre les finances de la Generalitat. Alguns mitjans digitals, i segurament demà els diaris de paper, parlaran d'intervenció.
Exacte, sí, sí.
Breument.
Home, anem a veure. Jo crec que hi ha una cosa molt clara. Aquí hi ha molta gent que se l'està passant molt malament perquè no cobra el que se'ls hi deu.
O sigui, les farmàcies, per exemple.
És que les farmàcies són el que més cridaré. Però doncs, també tenim les escoles, també tenim la sanitat, també tenim totes
les residències,
serveis socials, quantitat de serveis socials que no cobren, no han cobrat des de fa molt de temps, etc. Ja. A mi m'agradaria saber els calés de la Generalitat on van. I crec que s'hauria de fiscalitzar això. Jo no sé on van, però doncs aquest dèficit tan enorme...
Però a mi que vagin allà on la Generalitat vulgui.
Aquest dèficit tan enorme...
Perquè si no estem intervinguts, Salvador.
Evidentment.
Si no va allà on la Generalitat va... Es pot equivocar la Generalitat.
Puc acabar jo, perquè si no malament. Diríem, aquests dèficits tan grans que ha fet la Generalitat en els últims 4 o 5 anys, m'agradaria saber els diners aquests d'on t'han sortit. Perquè governar amb dèficit és molt senzill. Però dèficit. Sí. O sigui, dèficit de 35.000 milions d'euros.
Pots fer polítiques socials augmentant el dèficit públic. Si
és que fent polítiques socials, escolti'm, jo cobro la mateixa pensió. I l'altre està a la mateixa d'allò. No, aquí no hi ha històries, aquí. I vaig d'allò, hi ha retallades a la sanitat, hi ha retallades a les escoles. D'on t'han anat aquests calés?
Aquest no és el tema.
El problema de l'estat és el greuge fiscal, també, que tenim els catalans.
Però, no? Sí, però 35.000 milions en 4 anys, és que és molt fort, això. És que vull dir, hi ha d'haver un lloc...
Però per mi aquest no és el tema que plantejava.
Disculpi, l'hem deixat acabar, senyor Aragonès, però no tenim més temps.
Sí.
Ràpidament.
Sí, jo, la qüestió és on el 35% Rosillo del FLA va cap a Catalunya, saps? Hi ha hospitals sense tovalloles, beques, comedors, no, hi ha gent que nens que no tenen, etcètera, etcètera. Al final l'Estat li ha dit, donem 3.000 milions perquè sigui efectiu per això, no per altres coses. I, evidentment, hi ha una intervenció, sí. I a l'hora, també.
Personalment, no estic d'acord amb que hi hagi aquesta intervenció respecte al que tu dius, perquè realment, si des de Madrid es volen donar aquests diners a Catalunya, o de la manera que sigui, doncs els ha d'administrar Catalunya, i ja està. Després, tens tu raó, que tu pots demanar, així no votis a la gent, no, a l'hora de votar, expressa-ho. Però per mi el tema és que Madrid no pot donar uns diners...
finalistes...
I dir-nos què n'hem de fer.
Mira, aquesta mesura és adient,
si els farmacèutics, si els farmacèutics no cobren i si els hi deuen, doncs, 300 milions d'euros, no pot ser que el govern de Madrid doni a la Generalitat 300 milions d'euros i els farmacèutics es quedin sense cobrar.
Desapareixin.
Llavors, el govern, jo crec que ha de fer, ja que teniu aquests 300 milions d'euros, jo...
3.000 milions, eh?
Teníeu que donar-los a les farmàcies, i si no, doncs no us els dono.
El decret és el que diu, eh? Si deixes el
Senyors,
decret és el que diu.
Un altre dia en parlarem més en fons, perquè aquí segur que hi ha moltes variables d'aquest tema, però ens volem acomiadar avui amb un so de la història, d'avui fa 40 anys.
Exacte. Españoles, Franco ha muerto. El hombre de excepción que ante Dios y ante la historia asumió la inmensa responsabilidad del más exigente.
Carlos Arias Navarro anunciava avui fa 40 anys la mort de Franco. Algun comentari sobre això? Realment ha quedat enterrat el franquisme? Hem superat les ferides?
Puc dir una qüestió?
Breument.
Hi ha gent que contra Franco vivia millor.
Ah, val, ja l'entenem.
Jo crec que hem de tornar a fer una transició, és a dir, continuar la transició, tots junts, com vam fer en aquell moment, l'Assemblea de Catalunya aglutinava tothom.
Hi ha un pacte de reconciliació, però segurament queden coses. No sé si està d'acord el senyor Aragonès.
Home, i tant, que queden coses, no s'acabarà mai, això, no? Jo,
sí, però quan més lluny estigui el franquisme, més superat està, també,
no? Però anem a veure, jo crec que lluny està bastant, eh? Jo crec, no sé.
Ho deixem aquí, gràcies, Salvador Aragonès, Josep Rossinyol,